Tot costa.
Un any després, Vitor Roque marxa del Barça per on va venir. El Brasil va ser un brollador de talent a baix cost, però d'això ja en fa força temps. Ara, si vas en calés i convicció, pots portar Vinícius o Rodrigos. Si no, portes Douglas, Arturs o Vitor Roques. Operacions en què hi guanya tothom, menys el Barça.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous, 27 de febrer de 2025, encara en la distància, però avui ja fora de boxes. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Molt bé. Què ens expliques?
Doncs mira, ara en parlaves, Vitor Roque deixarà de ser propietat del Barça les pròximes hores. El brasiler, que estava cedit al Betis, marxarà al Palmeiras amb una cessió amb obligació de compra i el Barça rebrà a canvi 25 milions d'euros i 5 més en variables.
De seguida, amb la Laia Tudel, el Salmurri i també una passada per Sevilla, explicarem els detalls d'aquesta operació que, per moments, durant les últimes setmanes, ha fet la sensació que no aniria endavant, o en aquest cas enrere, que és on tornarà Vitor Roque.
També sentirem Araujo, que en una entrevista al diari Esport ha parlat de la seva suplència. Diu que ell no és tonto i que ve de 6 mesos sense jugar, que quan recuperi el seu millor nivell, Flick ja sap quin nivell pot donar. Per tant, d'alguna manera assumeix força esportivament, diríem, aquesta suplència al central del Barça.
Millor que sigui així. Avui, a tomb de futbolistes que juguen ara més i altres que juguen menys, el Salmurri ens ha preparat un informe de la nova vida d'Eric García i de la desaparició virtual de Casado.
I ja s'han jugat les dues anades de semifinals de la Copa del Rei, la segona entre el Madrid i la Real Societat. Ahir a Anoeta va tenir un clar color blanc, van guanyar per 0-1 gol d'Hendrick. El Madrid, que es va poder permetre, a més, fer descansar alguns titulars, tot i que aquesta eliminatòria, aquesta anada com a mínim, li ha deixat un peatge. Perden Ceballos per un parell de mesos per una lesió a la cama esquerra.
Veurem com ho han entomat a Madrid. Ahir Ancelotti ja no sonava gaire optimista després del partit, al voltant d'un jugador que, vaja, semblava residual a l'inici de temporada i que s'ha anat convertint en protagonista. També li preguntarem al boig de la Castellana com s'ha emprès la nova vermella d'Antoni, el jugador del Betis, i aquest expedient que els ha obert la Federació Espanyola, el Madrid, em refereixo, per la carta contra els àrbitres.
I encara en futbol, la selecció espanyola femenina va perdre ahir a Wembley contra Anglaterra, el segon partit de la Nations League, derrota per 0-1. Aquest partit ja no el va jugar Tere Abelleira, lesionada el dia abans de gravetat, una lesió d'encreuats, més contratemps important pel Madrid i per ella, òbviament, que es perd el tram decisió de la temporada i l'Eurocopa. En bàsquet, avui hi ha clàssica a l'Eurolliga, a 8:45 Madrid-Barça, l'expedició blaugrana que ha viatjat amb només 9 jugadors del primer equip després que les baixes de Panther, Vesely i la Provítola s'hi hagi sumat la de Juan Núñez.
Abans que arrenqui aquest partit, que com sempre, com en tots els de l'Eurolliga, podreu seguir l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb el Macià, la Lloberes i companyia. Connectarem amb el Movistar Arena. Ara, avui he descobert que es diu així. Fins fa no res, deien Withing Center i ara és Movistar Arena, l'escenari dels partits del Real Madrid, on el Barça intentarà avui, la veritat és que ho té molt difícil, guanyar l'equip blanc.
I també pendents, encara en bàsquet, de l'Uni Girona, que juga la tornada dels quarts de final de l'Eurocup a la pista de l'Asvel Lió amb els 5 punts de renda de l'anada.
Un partit que seguirem a partir de les 8 amb el Xevi Soler, pendent de l'equip gironí, a veure si és capaç de fer bon aquest avantatge.
El Barça d'handbol, que també té partit avui, de fet està jugant ara mateix, visita la pista del Pic Zegat a la Champions. El Barça, que perd de 3 ara mateix, 11-8 encara a la primera part. El partit que ha començat a 6:45 és la penúltima jornada. Recordem que el Barça, en tot cas, ja està matemàticament classificat pels quarts de final. I el Granollers ha fet oficial la tornada del pivot Adrià Figueres de cara a la pròxima temporada. Figueres, de 36 anys, va jugar a l'equip vallesà abans de marxar a França, que és des d'on torna ara. Avui es disputa també l'última jornada de la Champions d'hoquei patins, amb el Barça ja eliminat a partir de les 9, Reus-Noia. amb la tercera posició en joc. La posició, recordem, que determina el posterior encreuament. I també avui en waterpolo el Sabadell juga a l'anada dels quarts de final de l'Eurocup masculina a partir de 7:45 a Can Llong.
Un partit que seguirà, el saludarem d'aquí una estona al Pau Bombardó. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem si us ha decebut el retorn de Vitor Roque al Brasil. Us ha decebut, per tant, el desenllaç de la història de Vitor Roque al Barça. Us oferim dues opcions per votar, tant a Twitter com a Instagram. Sí, us ha decebut, perquè m'esperava un crac, sí, m'esperava un crac, o bé, no n'esperava gaire. Podeu votar l'enquesta que ja tenim penjada i, com sempre, la Sònia Olear ben pendent de totes les vostres reflexions.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Deu ser la distància, però avui el Santi Jiménez ha estat... No té gràcia. Efectivament.
No té gràcia.
Santi Jiménez, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot molt bé.
Sí? Ah, mira que...
Mira, veus, més o menys, sí.
Sí, no, està bé. Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Tot en ordre?
Sí, molt bé.
Sí m'agrada. Sí. Amb el Grau ja n'hi pregunto, Jordi Grau, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tothom.
L'entusiasme personificat i avui...
Trobo a faltar la Sònia.
Fantàstic,
bé,
sí, la trobem a faltar.
Sí, queda descompensat.
Tot bé, no.
Esteu tots tan contents que es
troba a faltar.
Clar, és que...
La... Però no patiu, que estic aquí a la distància sempre.
Però no es nota aquesta, la negativitat.
Hem respectat la seva cadira, eh?
Sí.
Cal dir que hem tingut respecte.
Sí, hem posat un ram de flors.
Com el corna del Metropolitano, sí, abans de cada partit.
Les flores de Margarita.
Sí, Margarita,
sí.
Eh?
Sí, Margarita es diu la...
Ara la segur que se sap, però Sanda, què és allò que fa?
Per Pantich.
Pantich, pels cornes de Pantich.
Pels cornes de Pantich. Ah. I, a més, no fa massa, en un partit de Champions va haver-hi un jugador d'un equip rival que les va apartar d'una patada i el jugador va trucar a la Margarita per demanar-li disculpes.
Ah, molt bé, doncs...
És un símbol, això. Eh?
És un bon detall.
En fi. Es compra cada dia, acaba al camp, eh? Són fresques de cada dia.
Doncs deu portar gastades una
pasta. Vull entendre que la paga Club, no?
Flors.
Ah, això ho hauria de preguntar.
Ai.
Pregunta tu, que tens contactes.
Hauria de preguntar.
Mira, és...
L'Atlético igual es paga el Barça, amb alguna...
amb Griezmann, no?
Que ara amb Griezmann, Suárez, Villa...
Ostres, tu.
L'opció sobre Camello, sobre... Jo què sé, sobre
Quinyo. Ara fa poc, crec que va ser Frimpong, que va demanar perdó.
Exacte, sí. Va ser Frimpong, sí, exacte. No
sí,
me'n
recordava. Perquè va trepitjar.
No, les va apartar d'una patada.
Sí, sí. Exacte.
En fi, una cosa de la que no parlarem més en aquest programa és de les flores de Margarita. Sí que parlarem del retorn de Vitor Roque a Brasil,
això,
però...
Això et destrossa, tu, no?
Estic ensorrat. Ja em va deixar tocat la sessió al Betis, però això és un cop...
Cada cop més lluny, eh?
És un cop definitiu. No sé si ho superaré pas. Per recuperar-me una mica, marxem a Tailàndia, que hi tenim el Damià Aguilar, amb superprotagonista. Avui toca arrencar motos perquè aquest cap de setmana arrenca el Mundial de MotoGP a Tailàndia, al circuit de Buriram, i cap allà ja hi tenim el Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Tot bé per l'altra punta de món?
Sí. Caloreta, evidentment, perquè aquest és un país humit i, a més, dins de la humitat no està plovent i no sembla que hagi de ploure, amb la qual cosa les temperatures són potents i al centre del dia, doncs, 36-37 graus, doncs t'has de posar a l'ombra.
No està malament. Ja sabem que no plourà o no està previst que plogui aquest cap de setmana. Què més sabem d'aquest inici de Mundial aquest cap de setmana a Tailàndia?
Bé, doncs dues coses. Que Marc Márquez intenta protegir-se, perquè és normal, intenta descarregar-se de pressió dient que Pecco Bagnaia és el màxim candidat a guanyar aquest títol mundial, però sap que és inevitable que tothom pensi, però no només a Catalunya o a Espanya, sinó jo diria que en bona part de l'univers MotoGP, i mai més ben dit, la presència de Marc Márquez o la idea que Marc Márquez està aquí per guanyar una altra vegada el títol, doncs és el que ara mateix està guanyant, jo crec que, opinions. I a banda d'això, des del capítol estrictament esportiu, doncs avui hem sabut per boca de Massimo Rivola, que és el director de l'equip Aprilia, que Jorge Martín, en la seva lesió, no només espera aquest cap de setmana, que ja ho sabíem, sinó que espera també el pròxim de l'Argentina, i jo et diria que ara mateix, pel finals de març, Gran Premi dels Estats Units, jo ara mateix no posaria la mà al foc que Jorge Martín hi pugui ser.
Doncs ja està tot endreçat. Falta Martín, però tot a punt perquè arrenqui el Mundial, i abans d'això, el Damià Aguilar, que ha pogut mantenir aquesta conversa amb el que esperem que sigui el campió del món en aquest 2025, amb el Tro de Cervera.
Comença la temporada 2025 amb una expectativa espectacular al voltant d'aquest senyor que es diu Marc Márquez, que va de vermell Ducati. La meva primera pregunta, Marc, és: el teu somriure de sempre és el que estem veient pràcticament des de novembre de l'any passat, possiblement abans? Tens més il·lusió ara que quan vas començar en aquell 2013?
No, la il·lusió és la mateixa, però sí que és veritat que ara, amb 32 anys, comparat amb 20... ets més realista del que és MotoGP, del que és un campionat, i que a vegades és bo i a vegades dolent, perquè allà el 2013 no era realista del que estava fent i simplement anava d'instint. Ara et penses una mica més les coses, però bueno, crec que estem al lloc, a la situació, al moment i a l'equip correcte si volem tornar a lluitar per un Mundial. Després veurem què passarà, però bueno, la intenció serà aquesta.
No t'has negat ni t'has amagat de dir que vols sortir a lluitar pel Mundial perquè tens la moto i perquè estàs amb les condicions. Entens la gran expectativa que s'ha creat?
Sí, evidentment entenc la gran expectativa, però és feina del pilot i de l'equip evadir-te una mica d'aquesta expectativa. La pretemporada ha anat molt bé. Evidentment, si estàs al millor equip i amb la millor moto, no et queda una altra que dir que intentaràs lluitar pel Mundial. Després veurem. És com anar a la guerra, vas. Després veus què passa, però intentarem donar el 100%, estar molt centrats, gestionar cada cap de setmana, que és lo complicat. Anar ràpid i gestionar les situacions és el més difícil, i sobretot tenir un company d'equip que crec que és el clar favorit al títol d'entrada. Per què? Perquè els quatre últims anys ha quedat segon, primer, segon. Ell estarà lluitant. Intentarem lluitar amb ell, que serà bona senyal.
Tens 32 des de fa 10 dies.
Sí.
Entenc que el braç ja és... És a dir, ens hem d'oblidar ja d'aquest braç d'una vegada per totes, i físicament, amb els 32, com ho portes?
Vosaltres us heu d'oblidar, jo no. No, és un braç que necessita més manteniment, però estic disposat a fer-ho, i necessito emplear més hores al dia a dia, però és el meu treball. Intento gestionar-ho de la millor manera. Estic rodejat d'un molt bon equip mèdic, d'un molt bon equip de preparació física, i em sento bé, així que les comparacions són odioses. Mai em comparo de com em sentia com em sento ara, sinó em sento suficientment preparat per conduir com vull, per pilotar com vull i per intentar lluitar per un Mundial.
Potser no ens hem d'equivocar, o hem de mirar de fila més prim. No és només l'any de Marc Márquez, podria ser l'any dels germans Márquez. Vosaltres dos, que compartiu vivenda, en parleu d'això?
Sí, la veritat és que durant la pretemporada això ha anat molt bé, perquè l'Àlex també s'ha sentit molt competitiu des del primer entrenament. M'alegro molt per amb ell. De fet, sempre hi havia el pic a veure qui quedava davant, qui no, i ell ha liderat Catalunya, l'entrenament de Catalunya, liderat l'entrenament de Malàcia, i aquí va fer segon. Sí, està en plena forma, i espero i desitjo poder compartir podis amb ell, perquè serà una gran notícia, ho hem pogut fer una vegada, però temps al temps. Pretemporada és pretemporada, carrers són... les curses són curses, cada cosa al seu temps.
Et puc demanar amb què et conformaries aquest cap de setmana, o coneixent-te més val no preguntar-te?
Un podi em conformaria.
Un podi dissabte, un podi diumenge?
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc Márquez, que tinguis molta sort aquesta temporada. Jo crec que no la necessites, però vaja, si te la podem donar, per tu. Gràcies, Marc.
Vinga, va, demanem que la sort no ens... sense lesions. L'altre ho hem de treballar nosaltres. Moltes gràcies, Damià.
Doncs ja ho heu sentit. Marc Márquez, que no defuig la condició de favorit, com a mínim de gran candidat a aquest Mundial. Damià, com és el calendari d'arrencada d'aquest Gran Premi de Tailàndia?
Home, mira, el mateix horari dissabte i diumenge, a les 9 del matí, les dues curses que farem en directe des d'aquí, des del circuit de Buriram, 9 del matí, hora de Catalunya, tant la sprint de dissabte com la cursa de Gran Premi de diumenge.
Quedeu convocats. Damià, enhorabona i gràcies.
Gràcies.
Doncs amb aquestes notes tan brasileres que ens punxa el Salvapou, això és d'aquells popurris brasilers, no? Ja ho ha pillat, Charlie Brown i tot allò, meu amigo Charlie. A veure, tot això per ambientar-vos, perquè venim de Tailàndia i ens hem d'ambientar amb Vitor Roque, que és el tema central de la informació blaugrana del dia. Ja fa setmanes que la veiem. Avui deia el Xavi Campos, si no li falta raó, que probablement estem davant del jugador en el rati, el que s'ha parlat d'ell abans i després, o en la seva sortida del Barça, en relació amb el que s'ha parlat d'ell jugant a futbol, surt un desnivell horrorós. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, Laia, demà tanca el mercat brasiler. Tots donem per fet, perquè és així, que Vitor Roque se n'anirà al Palmeiras. Per tant, falten els últims detalls per acabar d'enllestir aquesta operació que té una tercera pota, que ara ja anirem, que és el Betis.
Bé, una tercera pota, sí. De fet, és que ha estat una negociació...
Té moltes potes.
Clar,
perquè
és el que t'anava a dir.
Hi ha gent que ha de donar...
Hem de tenir en compte que és. O sigui, és una negociació entre Barça, Vitor Roque, Palmeiras, la FIFA, la Federació Espanyola, la Lliga i el Betis. I diria
no
que de tots aquests
elements...
No, Brisbane, deixem-ho, sisplau, perquè és no ens emboliquem.
No entenc res encara, ja m'ho explicaré.
Sí, no, és un comunicat d'aquests fàcil, sí, tens raó, però això és una altra història. Doncs de tots aquests elements, diríem que ara mateix el Betis és la negociació més dura i l'únic element que està bloquejant aquest traspàs de Vitor Roque al Palmeiras. Demà, com deies, l'últim dia de mercat de fitxatges al Brasil, per tant, si es tanca, s'ha de tancar...
A quina hora?
Abans de... Mira, quan ho estava ara mateix, abans de baixar, escrivint aquí, dic... Quina hora? Clar, hi ha una diferència horària, però...
I a més ve el carnaval,
Oh, què vols dir?
Que igual ja no hi ha ningú
no,
i
no
estan tots amb...
fins a la matinada.
Samba Brasil,
Aquí l'hora juga a favor nostre perquè se suposa... Ah, no, al
no,
revés.
No, al revés,
al revés.
Més d'hora, per tant...
El que mana és el mercat l'hora a Brasil,
Era per saber a quin últim minut es faria.
Per això anava a dir que és possible que acabi el tot costa, que seran les 9 d'aquí, però allà deuran ser les 4, les 5 de la tarda.
Tenint en compte que aquí...
Parlo de fa molts anys. Però l'operació Neymar es va tancar dues quarts de tres de la matinada.
Sí, però clar, tenint en compte que qui bloqueja qui és el Betis i no el Palmeiras, jo crec que el Betis sí que vol fer carnaval, no? Segurament, sí.
Se suposa.
Per tant, ho tindrem tancat abans de...
Diguem-ne que jo crec que el carnaval a Brasil és més important que a Sevilla,
Sí, però vull dir que el Brasil ho tenim solucionat. Aquí el tema és el Betis, però vaja, el que deia, el Barça ja té fa dies tancat l'acord amb el Palmeiras i el jugador, l'hoquei de la FIFA el tenia, perquè és una operació que, malgrat que el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola estigui tancat, doncs es pot fer perquè el del Brasil està obert, però la FIFA ha dit sí, ok. La Federació Espanyola també ha donat ja l'hoquei, per tant, falta el Betis. I el Betis, per què li costa tant? Doncs perquè, evidentment, Vitor Roque està cedit fins a final de temporada al Betis i el club andalús el que vol és una compensació. I en aquesta negociació de la compensació és on s'està encallant el tema. És cert que avui ja explicàvem durant el dia que part d'aquesta negociació passa per els drets esportius que tenen sobre Abde, que diríem en voldria més el Betis dels que té ara, que són un 50 i un 50 amb el Barça. Veurem si per aquí amb això és suficient o fins i tot Mundo Deportivo ara afegia a la tarda que fins i tot el Betis hauria demanat també que Pau Víctor a l'estiu pogués entrar en aquesta operació tenint un dret preferencial. En qualsevol cas, Roque marxaria i en principi hem de dir que marxarà, vull dir, en principi aquesta operació s'ha de fer, s'ha dit amb opció d'aquesta compra obligatòria al Palmeiras d'uns 25 milions d'euros més 5 en variables, per tant, ens aproparíem a la xifra que va pagar el Barça per Vitor Roque en fixos, que va pagar 30 milions fixos més, després és cert que va haver-hi 31 milions més en variables, però també és cert que era el concepte de les variables...
Diguem-ne que no els ha complert.
Difícilment.
clar, dels 31 difícilment deu haver complert el gruix, però també es fa difícil creure que dels 31
no n'hagis pagat cap.
Vaja, ja sabem, ara anava a fer una generalització. En general, les variables no acostumen a ser de gran dificultat de compliment, o com a mínim no totes, però vaja, és veritat que un jugador que ha estat un any aquí, que havia firmat per fa l'efecte 6 o 7 anys, també és veritat que segurament en deu haver deixat unes quantes de pendents. Per completar la pota Betis, tinc en línia el company de Canal Sur Ràdio, el José María Villalba. José María, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, encantado.
Igualmente, el placer es nuestro. Ahora Laia nos contaba que entre Barça, Palmeiras, todo de acuerdo, permiso de la FIFA y por extensión de la Federación Española, todo ok, José Luis, que diría aquel. Falta el Betis, que pone sus condiciones. No sé ahora mismo si ves el acuerdo cercano.
El Betis es el tercero en discordia, pero diría que el más importante, porque tiene los derechos federativos de Vitor Roque y no se ha desatascado la operación, entre otras cosas, porque ahora mismo en lo deportivo sería una pieza importante la que perdería el Betis, porque es un delantero que fue la gran apuesta del verano en clave Betis. Recuerda que fue Joaquín incluso a negociar con los agentes de Tigriño y claro, es una apuesta muy importante. Por otro lado, lo que llevamos hablando durante varias semanas, que Cucho Hernández, la gran operación del Betis en el mercado invernal, 13 millones de euros ha pagado el equipo verde y blanco por él, no está inscrito en la conferencia. Además, hay un precedente muy peligroso con Luis Felipe la temporada pasada, donde el central se marchó a Arabia y el Betis no tuvo central en toda la competición europea. Marroca ocupó esa posición. Y claro, con el historial de lesiones de Bakambu y del Chimi Ávila, que son los dos jugadores que pueden ocupar la punta de la lanza, pues no están muy optimistas.
Porque, perdona, si te he entendido bien, a Cucho Hernández no lo pueden inscribir en Europa.
No, porque tan solo tenían tres cambios para hacer.
Sí, sí.
Isco ha estado toda la temporada lesionado. Por tanto, entra en esa operación. Han vendido a Ruiz Silva. Por tanto, el tercer portero, que era Fran Vietes, también está inscrito. Y el otro, por supuesto, es Anthony, que ha sido la gran apuesta del invierno del Betis. Por tanto, no tiene delantero. ¿Qué pasa? Que lo económico, que ya sabemos que es lo que priva ahora los equipos de la Liga, para el Betis es una operación beneficiosa, porque primero, se ahorra la parte del salario de Vitor Roque, y eso computa positivamente en el fair play financiero, que es algo que ha mermado en el Betis en los últimos mercados. Por otra parte, se evita la cláusula de partidos jugados que tenía en el contrato. Tenía que jugar en torno al 50%
de partidos. La penalización, quieres decir.
En la penalización, que llevaba jugado 19 de 35, con 5 o 6 partidos ya ocuparía ese 50%, pero claro, ahora ha perdido muchísimo protagonismo con Pellegrini. Si no juega esos partidos, el Betis tendría que pagar al Barça 1,5 millones más de lo que ya lo ha hecho por la cesión. Y claro, para el Betis lo económico es bueno. ¿Qué pasa? Que además de eso quiere sacar algo más. Se habla de un porcentaje de ABDE, que ahora mismo el Betis posee el 50%, se sumarían unos 30 más, por lo que el Betis tendría el 80%, hablamos de en torno a 2 millones de euros más, porque pagó hace un año 7,5 millones por el 50% del pase. Y ahora en las últimas horas, no está confirmado, pero sí que el Betis hablaría de una opción prioritaria en la posible salida de Pau Víctor en el mercado de verano, un jugador que gusta mucho en el Betis, que ya lo tenían en el radar. De hecho, en el mercado de invierno, con todo este lío de la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor, pues intentaron pescar en Río Revuelto, y sería la opción que podría desatascar todo, un porcentaje de ABDE y una opción prioritaria luego en verano. Así que por ahí anda un poco la situación ahora mismo.
Si te pregunto a ti, que por supuesto no vas a tomar la decisión, ¿te parece que el Betis a 24 horas de cerrar el mercado brasileño está más cerca del sí o del no?
Del sí, por supuesto. Uh-huh. ¿Por qué? Por la buena relación que hay entre el Barça y el Betis. Históricamente son dos clubes que se han ayudado mutuamente en numerosas operaciones, y bueno, el Betis tiene al Barça como uno de los mercados viables en las distintas situaciones. Mar Bartra, el propio Montoya en su día, Vitor Roque, un montón de jugadores criados en la Masía que han formado parte de la plantilla del Betis, y por supuesto él, no le interesa al conjunto verde y blanco ir en contra del Barça.
Molt bé, doncs així està la qüestió des del Betis, que, com deia el nostre company, el José María Villalba, té la paella pel mànec, per dir-ho així, perquè sense ells no hi ha operació possible i hi ha molta gent que n'està pendent. José María, moltíssimes gràcies.
Un abrazo, un placer muy grande.
Otro para ti, una abraçada cap a Sevilla, on ens han confirmat que efectivament el Betis busca d'aquí d'allà un percentatge més d'Abde, una opció preferencial de Pau Víctor. En fi, evidentment, si tenen la paella pel mànec, ben fet que fan de collar, però finalment, si per més que no puguin jugar a Europa el Cucho Hernández, que ha estat el seu últim davanter, tampoc tindria gaire sentit quedar-se amb un futbolista al qual l'has de pagar i que en principi no fa pinta que hagi de tenir gaire minuts. Per completar el prisma, i ara preguntaré al Santi, al Grau i a la Marta què els sembla tot plegat, Salmo, avui has esforgat per veure com s'explica en el Barça i en concret en l'apartat tècnic el que és un fitxatge evidentment fallit.
Sí, una mica per què no ha sortit bé el fitxatge de Vitor Roque. Ja et dic ara que si busques en l'explicació el reconeixement de que Vitor Roque no té nivell per jugar al Barça, no ho trobaràs, perquè, bàsicament, el club va fer l'aposta per aquest futbolista considerant que sí que tenia nivell.
I perquè l'autor intel·lectual de l'aposta continua sent el principal càrrec de la secretaria tècnica, que és Deco.
Però hi ha dos arguments, o s'expliquen dos arguments des del club, que sí que poden ajudar a entendre una mica què ha passat. El primer, diguem-ne el caràcter del jugador, tot i que no és específicament el caràcter, sinó també té molt a veure amb la seva edat. Es considera que és un futbolista un punt immadur, encara molt tendre pel que fa al caràcter, i que li ha costat gestionar tota aquesta situació de passar del Brasil a un club com el Barça.
I això tindria més responsabilitat al Barça que el nano, tenint en compte que té 18 anys.
I això s'ha vist reflectit també amb la situació personal que ha passat, que ha travessat, que no ha estat gens fàcil i que no l'ha ajudat tampoc a acabar de pair tot el que estava passant. I segon, els timings d'aquesta operació, que el fet d'arribar al mercat d'hivern doncs ha dificultat molt més encara el que de per si és una situació complexa. Que un jugador tan jove, amb una diferència cultural i futbolística com hi ha entre l'Atlético Paranaense i el Barça, doncs té una pretemporada que pugui ajudar una mica i té uns primers mesos a Barcelona sense tanta pressió, no és el mateix que arribar al mercat d'hivern.
Molt bé, doncs aquests són els arguments que expliquen des del Barça i que, com remarca amb encert el Salmo, no engloben en cap cas, potser no era prou bo o no era tan bo com ens imaginàvem, o directament, era bastant pitjor del que ens imaginàvem. Bé, evidentment no és cap trasbals, perquè ja fa temps que ni tan sols jugava al Barça. Pel que diuen les xifres, i parlo sense variables, podria ser que el Barça acabi recuperant una bona part de la inversió, però vaja, fer aquest tipus d'operacions, jo sincerament no crec que resta credibilitat al club i a la seva estructura esportiva, perquè si vas a apostar per un jugador d'aquesta edat, no pot ser que et duri 6 mesos.
I especialment amb la situació econòmica en la que es troba.
Això a part, sí,
és a dir, sí, o es troba. Vull dir, no, però en aquella època encara
en
pitjor.
En aquell moment no tenies diners ni per comprar una T10.
Era una aposta que tu havies de... Hòstia, s'havia de comptar el cèntim. I l'aposta havia de ser molt segura. Vas anar per aquest... La situació econòmica era crítica i te la vas jugar i crec que, mira, al final hi ha una cosa que podríem dir que si bé acaba, estarà bé. I si no surts massa escaldat i econòmicament, però realment la gent que va recomanar aquest fitxatge i va confirmar s'hauria de fer mirar. I després hi ha una altra cosa, el que estic totalment d'acord amb el que tu deies, que és el de, abans de fitxar un jugador, li has de no només informar-te si marca molts gols, si xuta amb la dreta, si xuta amb l'esquerra, sinó has de veure quina capacitat tindrà de, el que deia el Salmo ara, que és adaptació, com està madurament, de maduració personal, com està... Aquest noi va venir, em sembla, de viatge de noses, crec.
Sí.
Amb 18 anys, em sembla que es va casar.
I ja està separat.
I ja està separat.
Mira, feina feta. No, vull dir, ja...
Que
burro és. Mira,
però vaig... Santi, el principal problema que té...
Però que això ho ha de saber el Barça. El Barça?
Sí, però escolta'm una cosa, sí, l'adaptació i el que vulguis, però el principal problema que té Vitor Roque i que jo crec que només veient-li 4 o 5 partits el van veure tots, i com que és molt jove... i hagués estat injust i, per tant, van dir no, cal tenir paciència, i qui no ha tingut paciència sembla ser que és el Barça, perquè és molt evident que és que el principal problema que té és futbolístic, que és que tècnicament no és un jugador per un equip com el Barça.
Evidentment. Sí, no, en això et dono tota la raó, Sònia,
però... Vull dir que després podem anar a parlar de si es va adaptar o no es va adaptar...
Que jo recordo el cas de quan el Barça va anar a Lió, Chiqui Biguiristain, a fitxar Benzema,
sí,
i no el van fitxar... I en aquest cas, les condicions futbolístiques estaven fora de tota dubte.
Sí. Sí, sí.
Però no el va fitxar perquè no el va veure... igual es va equivocar. Però...
No. Uns quants Ferraris estavellats a la Castellana d'Estadística.
Ja, el Marítim Divisa i un xantatge sexual a un company de selecció.
Sí, punto.
Ja està, però vull dir-te que Chiqui Biguiristain va mirar i va dir... No el veig. Després van fitxar Ibrahimovic, que també era una altra persona molt ordenada.
No hi devia anar Chiqui, perquè si no s'explica.
Però realment aquesta història no és culpa del nano.
No, en absolut.
No. El xaval juga a l'Atlético Paranaense. Té 18 anys, li ve el Barça, el porta a Europa, i què ha de fer? Venir de cap?
En absolut, del nano... ni del seu representant, la famosíssima André Curi, perquè quan t'enreden una vegada, potser la culpa és de l'altra, però quan t'enreden 36.343 vegades, la culpa és indiscutiblement
teva. Sí, estem parlant de l'home que va portar Douglas Pereira al Barça, eh?
Ah, aquest, entre altres
hits. I que Reson i Enrique, que no van ser ni presentats.
Sí, però...
És que el problema igual és, perquè continues fent tractes amb André Curi.
És que
igual no t'equivoques.
El tio que va portar a Neymar i se'l van dur a Neymar.
I se'l van portar. Bé, estava encarregat de cuidar-lo.
En tot cas, comparteixo la simpatia per ell, però jo insisteixo que és que al final no és culpa seva, sinó...
De qui?
De la gent, sinó que és culpa del club. De manera transversal, amb 4 presidents diferents i no sé quantes estructures esportives, ha continuat fent negocis amb aquest senyor.
Igual això també s'hauria d'explicar.
Sí. Jo, a mi, el que em sap greu, ho deia al principi, no vull assenyalar a ningú perquè no sé com va el repartiment, però a mi el que em sap greu és que en aquestes operacions tothom guanya calés menys el Barça.
El Barça n'ha perdut uns quants, tot i que l'acabis ben empat, perquè si comptes el diferencial del que has pagat més el que evidentment ha cobrat el futbolista en aquest poc temps, la cosa no ha sortit barata, eh?
No.
Per 2 gols que et va fer.
Que no, i jo insisteixo, i el que deia la Sònia té raó, que en pocs partits ja fa la sensació, o pots arribar a la convicció...
No juga ni al Betis, eh?
Que en pocs partits ja arribes a la convicció que és difícil que sigui un jugador a nivell Barça, sí... Però jo crec que és... a mi em sembla entre significatiu i sospitós que qui aposta per un jugador així, al cap de 6 mesos, ja diguin que no hi ha res a fer.
En la situació econòmica en què estava el Barça, quan tu fas 31 més 30, no et pots equivocar. No et pots equivocar, ha de ser un tiro segur. Tots els directors esportius del món, tots tenen encerts i tenen errades.
I tant, sí.
És una evidència que Deco amb això té una llufa de l'alçada d'un campanar. I aquesta l'arrossegarà tota la vida, per molt bé que ho faci d'aquí en endavant. Però la llufa és enorme, perquè en la situació econòmica que està el Barça, 31 més 30, i encara que hagi quedat en 31 i en recuperis 25, això que li pot haver costat al Barça al final? 10, 15 milions, el que ha cobrat el jugador.
No, i encara bo...
15 milions per Vitor Roque, pel que li ha donat al Barça, és una passada.
Sí, però encara bo... perquè amb la sessió al Betis, on efectivament havia acabat sent suplent, tots estàvem veient que era el típic jugador que et menjaries els 5 anys de contracte de sessió en sessió.
Sí.
És a dir, que encara bo que ha aparegut aquesta opció, i entenc que el Barça no la vulgui deixar passar, demani el que demani el Betis.
Bé, aquí sí, com a mínim del jugador... per dir-ho així, la vergonya torera de no voler ser un d'aquests que està 7 anys aquí cobrant.
Bueno, això és veritat.
Ha preferit tornar al
Diu
Brasil i recomençar, perquè és que té 19 anys. Vull dir, va al Palmeiras, que és un gran del seu país.
Però jo crec que és més perquè ell no deu estar bé mentalment i necessita tornar a casa, que també. No pas perquè vulgui renunciar al contracte, ja, sincerament.
No, tu has estat futbolista, jo no, Marta, però si no jugues al Barça, no jugues al Betis, no sé quines ofertes devia tenir d'Europa, i et ve el Palmeiras, que és...
Segons
que
el seu agent, tenia una cua de no sé quanta
gent. De clubs.
Si et ve el Palmeiras, que és el Barça o el Madrid de Brasil, amb permís del Flamengo, jo crec que no és un... Vaja, per poques ganes que tinguis de jugar a futbol, no em sembla una mala idea, però insisteixo que tu has estat futbolista i d'això en saps molt més que un servidor. En fi, que Vitor Roque en les pròximes hores deixarà de partar, ja no de ser jugador al Barça, que ja no ho era, sinó de pertànyer al Barça, i això, Salmo, de retruc afavoreix un actual futbolista del Barça.
Íñigo Martínez, t'explicava la setmana passada, em sembla que era, que el Barça ja havia tancat l'acord de renovació amb Íñigo Martínez i que inicialment tenia el vistiplau de la Lliga, un vistiplau que després es va tombar. Doncs bé, aquesta entrada de cash directament a l'economia del Barça permetrà la inscripció de Íñigo. Deixa'm dir que l'operació de traspàs de Vitor Roque es fa amb cessió, amb obligació de compra, perquè no es pot fer un traspàs directament, perquè si el Barça fes un traspàs directament, primer hauria de tornar a inscriure el futbolista, i és una cosa que el club blaugrana no podia fer.
Molt bé, doncs és una precisió tècnica interessant. Perquè...
De fet, la cessió també la deu fer... el Betis, no? O no?
No sé.
Sí, la sessió la deu fer el Betis perquè és el mateix. Té els drets federatius, clar. No?
Sí.
És un pollastre.
Sí, perquè si no el Barça raó...
Per sentit comú, amb un mercat tancat, el Betis no li pot tornar un jugador del Barça. Per tant, l'únic que pot fer l'operació és el Betis cap a
però, vaja,
Brasil.
Però vaja, si és un tecnicisme...
Sí.
Ai, lo de juliol. És que la lletra petita deia que l'opció de compra de 25 no era si no passava, que no sé què...
No, això era amb el Betis. Ai, el Betis tenia una opció de compra. Això, en teoria, és compra obligatòria.
Espera l'1 de juliol, a veure com obriràs.
De fet, pel que tinc entès, el que accelera la voluntat del jugador de tornar és que el Betis li diu allò de la compra de 25 milions, torno trompeta. Llavors és quan ell...
Jo recordo una opció de compra obligatòria del Barça cap a l'Inter de Milà.
De Rafinha, 35 milions.
Si entren en Champions.
El Rafinha, el germà de Thiago, que era de 30 milions d'euros... Quan va arribar el moment de cobrar-la...
La Rafinha de tornada cap a Barcelona.
Estaven trucant al porter automàtic, allò de...
És que en aquell moment ho deien molt, això d'opció de compra obligatòria, i realment era una opció, era molt opció i molt poc obligatori.
Apunta-t'ho, Laia. Sí. 1 de juliol, opció obligatòria.
I si anem encara un cas més recent, el traspàs minvant que li deia al Costa, el cas de Nico. Vull dir que
Sí.
És cert
cada hora que passava, el que cobrava el Barça eren menys euros.
Si no arriba a tancar el mercat, acabem pagant.
Exacte.
En fi, més o menys tots contents amb aquest final de l'era Tigrinho a Can Barça. A veure com ho veieu vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
La pregunta, us ha decebut el retorn de Vitor Roque al Brasil? Sí, m'esperava un crac. No n'esperava gaire. La nostra audiència diu...
No n'esperava gaire, 74%. Per tant, vaja, queda bastant.
Per tant, 3 de cada 4 oients estan 0 decebuts per la... Vaja, per aquest fitxatge fallit del Barça.
La Mary diu, de tota aquesta situació, el que més ha patit és el pobre noi. S'haurien de demanar responsabilitats per una gestió tan nefasta perquè no va ser barat el seu fitxatge. L'Alfonso diu, sí, perquè és un jugador per fer. El Barça ho sabia, tenia que formar-lo un parell d'anys, però les necessitats econòmiques del club blaugrana ho han precipitat tot. Potser en un futur hauria sigut un bon jugador. El Lluís diu, jo pensava que si algú dins del club havia decidit fitxar a aquest jugador tan jove, de ben segur és perquè era bo, però mai vaig pensar que seria un bluff d'aquesta mida. Sort n'hem tingut de col·locar-lo de nou sense pèrdua de diners. amb Tamí el pitjor, i tot gràcies a la FIFA. El Dani diu: el responsable del seu fitxatge hauria de pagar una multa equivalent al 10% mínim del que va costar, i així amb tots els fitxatges desastrosos de la darrera època. I el Jazz Live diu: el noi té uns fums bastant grans i aquí no el valorem com ell se sent, un Romario, i li queda molt per fer-se. Ell vol jugar, però no vol aprendre. Molt difícil de gestionar.
Sí, realment, si ell... que a mi no em consta que sigui així, però si ell es pensa que és Romario, realment tenim uns quants problemes. En fi, la nostra audiència, que no està gaire afectada per aquesta qüestió, així que no hi dedicarem ni un segon més fins demà, quan es tanqui l'operació, si Déu vol. Fins ara, Sònia.
Fins demà.
Farem una pausa i quan tornem...
Recordes el dia que crec que va ser el dia després de la presentació de Tigrinho amb el Barça, que Robert Lewandowski va penjar un vídeo...
Tigre.
Un tigre no. Ell al gimnàs, la cançó The Eye of the Tiger. Te'n recordes? Sí, es picava amb el...
És que aquest tio, Salmó, el Barça va fer una... El Barça, com a club, va fer una campanya...
Amb un tigre a
Montjuïc. Un partit que no va jugar, eh?
Com?
Que no va jugar, eh? Sí, que era la seva presentació, que havia de ser la seva presentació.
No, van posar un vídeo d'un tigre corrent per Montjuïc.
Corrent per Montjuïc.
Evidentment era una recreació, no van fotre un vídeo, un tigre del...
No, tenim pasta per tenir un tigre.
Afortunadament, sí.
Aquesta és la que va posar Lewandowski. Sí.
Els tigres...
El gimnàs de
Survivor. S'ha de dir que els hauria costat molt portar els tigres del zoo, perquè són més ganduls que el lleure. Vull dir, pots anar al zoo gairebé cada 15 dies i no els veus
mai. Que ja has anat fa poc, al zoo.
Pràcticament no hi ha cap setmana que no hi vagi.
Què dius?
Home, té canalla petita.
Jo també, i no vaig cada setmana al zoo. No.
És un lloc fantàstic.
Jo hi anava molt també. Tenia el carnet de sol.
Sí, però si els tigres...
I del Tibidabo.
Però si ho fas pels tigres i pels lleons...
Quan hi vas dues vegades i et surt a compte.
Però totalment.
Perquè no és barat donar el zoo.
Sí, podria arreglar l'economia...
No hi ha res barat aquí.
No hi ha res barat.
Amb l'abonament del zoo podríem arreglar l'economia del Barça. Mira. Va, ara sí. Una pausa i l'organet més famós de Catalunya. Oh.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Renew. Vehicles d'ocasió de totes les marques, recondicionats i certificats. Elèctrics, híbrids, gasolina, dièsel i GLP. En Renew, ara ve el millor amb les nostres garanties. Assistència 24/7, verificació de fins a 150 punts de control, satisfacció garantida o et tornem els diners. Descobreix tots els avantatges de la xarxa Renault i Dacia i gaudeix de condicions especials tan sols aquest mes.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Un món teatral i misteriós, situat en algun màgic lloc entre el cel i la terra. Fascinant, divertit, sorprenent. Corteo, de Cirque du Soleil. Del 27 de març al 6 d'abril de 2025 al Palau Sant Jordi. Barcelona, Corteo. Entrades a la venda a LiveNation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés.
Xavier Sala i Martín, Javier Mariscal, Les Mamarazzis i Eva Soriano a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Diuen dels actors que som narcisistes, ególatres i promiscus. És a tot el que aspiro.
Humor sense embuts.
Quants anys creieu que tinc?
23!
Vols follar?
Tal com Raja.
No m'he mort mai. Que jo recordi, no.
Sense pèls a la llengua.
De la droga se sale del català, no!
El millor de cada casa, per fi, junts a Manicòmics. Disponible a la plataforma 3CAT.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió: tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de 8:45, Real Madrid-Barça.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Les últimes eleccions d'aquesta setmana han deixat clar l'ascens de l'extrema dreta també a Alemanya.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Europa, molts d'aquests partits tenen com a cara visible una dona. Aquest dijous, a Les dones i els dies, parlem d'aquestes líders i de per què els partits d'ultradreta les escullen per amplificar el seu discurs.
Aquest dijous, a partir de les 9 del vespre, a Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Quan arriben carnestoltes,
tothom pot sentir l'emoció. De seguida, l'organet abans. Passo per la piscina de Can Llong a Sabadell. Avui, partit d'anada dels quarts de la final de l'Eurocup entre el Sabadell i el Primorac Cotor. Pau Bombardó, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com ha començat això?
Doncs mira, acaba de marcar el Sabadell i empata el partit a 4. Li estava costant aquest inici, però bé, de moment empat a 4, falten 25 segons perquè finalitzi el primer quart. És un partit, com deies, de quarts de final, és l'anada. La tornada jugarà el dia 20 de març a Montenegro, però bé, és partit important també per competició europea. De moment li està costant aquest inici al Sabadell, però 4 a 4.
Queda molt de partit i, evidentment, la tornada, a veure com reacciona l'equip allà, que de moment empata a 4. Fins ara, Pau.
Fins ara.
I en handbol, en joc la segona part del Pixeguet-Barça, el Barça reduït, ha aixugat diferència, ara només perd d'un, 20 a 19, gairebé al minut 10 de la segona part, per tant, a 20 pel final. Ara sí. Sintonia de Barça Reservat, que des d'aquest matí teniu ja disponible a la plataforma digital de Catalunya Ràdio, Laia, amb molts continguts, com és habitual, però hem seleccionat el que té a veure...
És una segona part, diguem, que ja vam explicar aquí, sí.
Molt bé, fa referència a un directiu que... pot deixar de ser-ho.
Sí, estem parlant del directiu Joan Soler, que és el responsable del futbol base, que ja vam explicar aquí que estava molt decebut amb certes actituds d'alguns
directius. Estava mig de vaga, vam dir.
Sí, no... Sí, tu vas dir que estava de vaga, exacte, sí, sí. De fet, així, el Reservat també és veritat que ho vam dir. Per què? Doncs perquè estava decebut amb certes actituds d'alguns directius i també amb Joan Laporta, perquè la Supercopa, recordareu, que Joan Laporta, ho resumim, li va dir que faria un canvi després de la marxa de Juli Guiu, que li donaria la vicepresidència esportiva per agrair-li tot el que havia fet pel Barça, i que Rafa Juste passaria a tenir una altra vicepresidència, que era la de màrqueting. Això va quedar així, però al final no es va prendre aquesta decisió perquè Laporta li va dir, vaja, doncs que Rafa Juste no el podia treure de vicepresidència esportiva. A partir d'aquí, des de llavors, que això fa més d'un mes, pràcticament farà aviat dos mesos, Joan Soler ha estat, diríem, apartat del dia a dia de la Junta i dels partits, però per decisió pròpia, no perquè ningú l'hagi fet fora. Ell és el que ha pres la decisió de, per exemple, no anar a l'última Junta Directiva, no anar als partits, no ha tornat a cap partit a la Llotja, l'únic partit que va anar a València, ho hem explicat, va anar ell.
Sí. Com aficionat.
Pràcticament. I tot això és perquè se sent... poc valorat i decebut. I tot aquest temps ell ha estat valorant què fer, i ara mateix el que explica el Xavi Hernández i expliquem al Barça Reservat aquesta setmana és que hauria pres la decisió de dimitir, de deixar el Barça. El que passa que falta la conversa amb Joan Laporta, amb el president, per fer-ho bé, per pactar la sortida. És a dir, no perquè ara hagi pres la decisió, potser aquesta dimissió s'hagi de fer ara, sinó que potser es pacta, doncs mira, quan acabi la temporada... doncs marxo i ja està, ja farem llavors el comunicatiu, ho explicarem. Sí que ell, per exemple, és un dels directius que està treballant per molts patrocinadors de la zona de Dubai, pel Barça, pel club, també Barça Vision, d'aquests patrocinadors que venen d'aquesta zona, i llavors ell vol acabar de tancar certs temes que estan oberts abans de prendre aquesta decisió. Però fa uns dies, per exemple, va anar a Dubai amb el president per motius d'això mateix, de patrocinis que havien de parlar i tancar, i en aquell viatge no vam tenir la conversa. Vull dir que això encara està pendent de fer.
Per tant, seria acurat dir que... vol plegar perquè no l'han posat de vicepresident esportiu o ja...
No, jo crec que el no donar-li a vicepresidència esportiva, per ell, crec que ha estat més una mostra més del que ell ha anat veient d'altres coses en no sentir-se valorat o valorada la feina que ha fet ell. I llavors, no és que sigui ara com que no em dones la vicepresidència esportiva, m'enfado i me'n vaig, sinó que és una cosa més de les que ell ha anat veient i que li han fet sentir decebut.
Molt bé. Al final, són més els directius que pleguen que els que continuen en aquest mandat de Joan Laporta. També peça clau en aquest Barça reservat que lidera Laia Tudel. Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Parlant de Joan Soler, parlant del rei de Roma, vol plegar, però de moment té un viatge pendent important.
Doncs sí, farem un bonus track sobre el que acaba d'explicar la Laia, perquè potser Joan Soler, aquest directiu amb tants dubtes sobre la seva continuïtat, i Joan Laporta poden aprofitar el viatge que demà faran junts i amb Xavi Puig, l'altre directiu que també acostuma a acompanyar-los en aquests viatges, a l'Azerbaidjan. Demà a la porta se'n va a l'Azerbaidjan en un viatge llampec amb Joan Soler, amb Xavi Puig. Desconec si també ho fa amb l'excunyat de la porta, Alejandro Echevarría, però com que no és un membre oficial del club, no puc confirmar el que fan les persones a títol particular. Els altres directius sí que hi van. Viatge oficialment amb la intenció d'anar a fer la signatura per l'acord d'una Barça Academy en aquest país, Azerbaidjan, extraoficialment, doncs, per anar a buscar calés, per anar a buscar capital, per anar a buscar ingressos, com ara comentàvem i com han acostumat a fer aquests directius. A l'Azerbaidjan hi ha una figura molt important, que és la d'un magnat, un home d'empresa, que es diu Adnan Ahmadzada, que, a més, no sé per què, però té una gran capacitat de convenciment per fer-se amic de futbolistes importants. Va ser l'aniversari d'aquest senyor fa poc i li van fer felicitacions en vídeo. Leo Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinícius, Ronaldinho i també, evidentment, Joan Laporta, que és amic personal d'aquest magnat de l'Azerbaidjan, de qui el va qualificar d'amic molt, molt, molt proper, close friend, i amb qui ha celebrat, doncs, caps d'any i diferents... És aquella imatge, no sé si la recordeu, que vas veure per xarxes, de Laporta fumant amb una sixa. Al costat tenia aquest senyor que és d'Azerbaidjan i que, doncs, segons algunes fonts, podria desencallar alguna de les situacions complicades a nivell econòmic que té el Barça, com per exemple completar els diners dels seients VIP, que bé, hi ha una part que al principi no està molt clara si es podrà pagar o no, des de Sant Andreu...
Els 45 milions que o 42 milions que falten de New Era.
Sí, sí. New Era ha posat 28 milions
i n'havia de posar 70.
Uns quants, però sí. Esclar, potser el negoci de... El líder mundial en connectivitat, doncs, potser ha de començar a arrencar i doncs, començar a connectar una miqueta.
No, vaja, és que si m'arribeu a dir que des d'un coworking de Dubai i des d'un pis particular de Sant Andreu no podrien trobar 42 milions, la veritat és que
Apple,
no m'ho crec.
Apple va començar amb un garatge. Sí, sí. Exacte. Sí.
És un descregut.
Sí, sí.
Sempre criticant. Sí, deixeu-me dir-vos que tornaran a temps pel partit de diumenge contra la Real Societat. Tot i que Joan Soler, com que no hi va, li és igual.
Però potser queda més dies, eh?
Si s'allarga la negociació, Joan Soler es quedarà.
Aquest temps a Azerbaidjan està preciós.
Sí. Hem de dir que aquest senyor, Adnan Ahmadzada, per exemple, va ser un dels convidats especials de la porta a la gala dels 125 anys en el Liceu, on va fer fotografies amb la seva dona a la catifa vermella, al costat del president Laporta. És un senyor que es pot seguir la seva activitat a xarxes i bé, té molts amics i es sembla molt poderós.
Doncs conyes a banda...
Molt bona persona.
Sí,
molt bona persona.
Conyes a banda...
Molt barcelonista.
Si serveix per arreglar un dels molts fronts econòmics que té oberts al Barça, doncs benvingut sigui al viatge.
Ara, el desembre...
Perdó?
El desembre passat, a Azerbaidjan hi van anar Messi, Suárez, sí. Busquets i Alba.
Convocats pel senyor Ahmadzada, sí, sí, sí.
Que és molt simpàtic.
Sí, sí. Sí.
Gran anfitrió.
I deu quedar per allà per Uzbekistan, que és un territori que coneixem bé. En fi, si no hi ha res més des de les profunditats de les clavegueres del reservat...
Sí, una cosa més. Sí? Sobre aquesta empresa famosa New Era, explicar que hi ha hagut un grup de socis que han enviat una carta al compliance del club, el senyor Sergi Atienza, que és el responsable de vetllar per les bones pràctiques de la directiva i dels executius del club, amb 20 preguntes sobre aquesta empresa i sobre les relacions dels seus responsables amb la directiva del Barça i amb les seves activitats. Aquesta carta, amb aquestes 20 preguntes, ha rebutjat resposta del compliance, dient que de seguida que tinguin l'informació els hi passaran. Però que, mentrestant, si volen, poden fer servir també un canal que s'ofereix a través de forma virtual, a través de la web del Barça, per demanar explicacions o denúncies sobre qüestions d'ètica i d'integritat.
Ah, molt bé. En fi, la veritat és que més que una carta és un qüestionari, l'he estat llegint i m'ha semblat que totes les preguntes tenien molt
en principi, aquest contracte de New Era va passar pel compliance i, per tant, aquesta informació
l'hauria de tenir.
La tindrà segur i la resposta serà ràpida, perquè ja va tenir l'aprovació de compliance aquesta empresa.
D'acord. No, sí, el compliance està obligat a fer públiques les seves valoracions?
No, dic que la resposta que diu que li donarà... vull dir que la informació que necessita la tindrà ell, perquè quan estudies els contractes entenc que el compliance tot això ja s'ho va mirar.
Grau, ho volies dir?
Sí, vull dir al voltant de la figura del directiu Joan Soler que la curiositat que tinc jo a partir d'ara, tan bon punt es faci oficial la seva dimissió, és si és un senyor que ja perdrem de vista o tenint en compte que d'aquí un any i relativament poc hi haurà eleccions a Can Barça, és un senyor del qual no haurem d'estar pendents.
Veurem. Bé, de fet, ell arriba
les preguntes del Jordi Grau mai són gratuïtes.
No, efectivament.
No és ni preguntes, la deixo aquí i me'n vaig,
aquests pensaments que li passen pel cap...
La setmana que ve ja Barça reservat, també, no? Sí.
Tampoc seria...
Allà tornem respostes.
Tampoc seria sorprenent, tenint en compte que va arribar a la Junta de la Porta procedent de la...
Jordi Ferrer.
Anava a dir la candidatura, però em semblaria massa generós. Efectivament. I, bé, vull dir que perfectament pot anar... o encapçalar una altra candidatura.
Vinga, ja hi ha poques, va.
I ara que no hi ha avals, espera't. Serà un estiu divertit, el del 26 o el del 25?
Igual la presentes tu i tot.
Jo? Sí, només...
Allà al zoo, faràs la presentació.
Oh! Un Barça bestial.
Ho dic perquè hi va ser.
Targeta groga, no protestis.
Quan els atacs són a tu, la groga va molt fàcil.
No protestis.
És una vermella claríssima.
Un Barça bestial, em sembla boníssim.
No és el contingut, és la cara amb què ho ha dit de faltar.
Vete pel zoo.
De faltar. Dels que anem al zoo. Doncs sí, anem al zoo. Jo... Laia.
Aquesta, no.
Laia.
Adéu-siau.
Adéu. Bernat, gràcies.
Gràcies.
Va, que hem de parlar encara de futbol. Ai, no cal plorar, que la vida és un carnaval i val més agafar-se un gràcia. Sí, és impossible. Va, intentem baixar la pilota a la gespa. Salmo, avui ens hem volgut fixar en dos casos que estan seguint...
Tres.
He
afegit un tercer.
Val, anava a dir que estan seguint processos contraris, però si són tres...
Mica...
Si són tres ja no puc guiar.
Sí, va per aquí, la borsa blaugrana.
Ens volíem fixar en Eric García, que va arribar un moment que semblava que només podia acabar el Girona al mercat d'hivern i ara té un cert pes en els plans de Flick, i el de Casado, que semblava... Vaja, semblava el nou...
Sí.
És que no, el nou Kimmich, i ara doncs, no juga ni un minut, pobre.
A veure, comencem amb Eric García, la nota positiva. Ha jugat 25 partits aquesta temporada i és veritat que és un jugador amb més presència del que podria semblar. És cert que darrerament ha tingut molta més continuïtat. A veure, tot comença el dia 21 de gener contra el Benfica, on Eric fa un gol de cap i allà, diguem-ne, es tanca de socarrel la seva possible sortida al mercat d'hivern. Es concreta la seva continuïtat i, des d'aleshores, el Barça ha jugat 8 partits. 5 de Lliga, 2 de Champions i un de Copa. Eric ha tingut presència en tots aquests partits. 8 de 8. 4 d'ells com a titular, 2 com a suplent, però en molts minuts, i 2, és cert, en minuts residuals. Però un d'aquests dos, per exemple, és el dia de l'Atlètic de Madrid, que diria... És veritat que són minuts residuals, però crec que també demostra que l'entrenador confia en tu. Això en la part positiva. En la part negativa hi ha dos casos, els de Casador i també el de Ronald Araujo. A veure, és molt curiós veure el 2025 de Ronald Araujo des d'un punt de vista estadístic i de participació de l'equip. Torna de la lesió contra el Barbastro en Copa el 4 de gener, i aquell mes de gener té molta participació. Encadena 4 titularitats consecutives i és titular en 6 dels seus 7 primers partits després de la lesió. Però
a mi llego lesionat, recordem-ho.
Sí, arriba el mes de febrer i canvia el seu rol. De fet, dels últims 5 partits, només ha jugat 22 minuts.
És veritat, aquí posa l'asterisc, per dir-ho així, perquè ell no va poder, perquè un l'hauria jugat segurament complet, el de Sevilla, i es va lesionar.
Però a tot sí, això,
però igualment hauria estat un de 5.
A tot això, deixa'm dir que avui el diari Esport ha entrevistat Ronald Araujo i ha fet referència a aquesta situació. Diu, al final, un equip que guanya ha de tenir sempre grans jugadors, no només 11, sinó més. Si mires a la banqueta, ara veus que hi ha jugadors molt bons i jo, personalment, entenc que vinc de quasi 6 mesos aturat. No haig de ser ruc, haig d'anar a poc i quan el míster vagi considerant que és el moment d'anar entrant. Estic feliç, no em molesta perquè entenc la situació i entenc d'on vinc. Quan estigui al 100%, el míster ja sap què li puc donar.
És una reflexió madura que a mi em crida l'atenció perquè el dia de Barbastre, precisament,
no,
va
no,
dir...
No coincideix amb el que li va dir a la Mireia.
No, no, per això li va dir, no, soc capità del Barça, no haig de demostrar res. Vaja, que ell
una
es veia...
Una recollida de cable, diguem-ne.
No? Sí, però home, això també parla a favor, no, no, perquè al mateix preu podia haver sortit i dir, doncs la veritat és que si ho arribo a saber...
No renovo. No renovo.